Sempre és un problema social, sobretot els governs, no? Què fem amb els residus tòxics que genera la societat? Bé, això també va per barris, no? Hi ha més, hi ha menys, però en algun lloc s'han de posar. Quan parlem de residus tòxics ja no parlem només, per exemple, de seguida se't venen al cap, jo què sé, qüestions residus hospitals, per exemple, de les centrals nuclears, per exemple, i també els residus d'amiant. Què fem amb tot això? On el posem? Doncs un bosc amb 2.000 arbres enterrarà residus perillosos. En aquest cas és un bosc que bé posarà allà, possiblement després del tancament de l'abocador de Castellolí. De fet, fins i tot l'abocador ha demanat ampliar un 24% la seva capacitat per completar una dècada més de vida. Però què fem amb tot això? És el més aviant? Doncs és la millor solució, plantar 2.000 arbres per tapar un abocador d'amiant de Castellolí. Parlem precisament de tot això amb el professor de la Universitat Rovira i Virgili de la URB i toxicòleg, el senyor Joaquim Rovira. Joaquim, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És difícil, com gestionar els residus tòxics? És que és la part més difícil i em sembla i em dóna la sensació que sempre és la part que no tenim clar què fem tot això.
Clar, aquí estàs parlant de residus tòxics, però molta part d'aquests residus tòxics provenen del rebuig de la nostra brossa de casa, que per minimitzar el seu volum, primer els portem a una incineradora. Aquesta incineradora aprofita aquests residus per cremar-los i obtindre energia, fer energia, ja siguis per escalfar aigua o per energia elèctrica. Després, clar, d'aquesta crema queden unes cendres. Aquestes cendres, doncs bé, acumulen pesats, acumulen contaminants orgànics que s'ha de gestionar. Doncs bé, juntament aquestes cendres, juntament, com has dit abans, l'amiant, els residus nuclears aquí no hi anirien, s'han de portar, s'han de tractar, s'han de ficar en algun lloc. Llavors, és el que comentaves, és el dipòsit de residus controlats de Castellolí, és allà on rep tot aquest tipus de residu, que no és brossa urbana, no és la brossa que nosaltres generem a casa, però, clar, els ha de controlar amb un sistema segur perquè no contaminin les aigües del subsol, no puguin sortir a la superfície, etcètera, etcètera. Tot aquest dipòsit rep tots aquest tipus de cendres, tot aquest tipus amiant i altres tipus de residus, i els col·loca, els inertitza, els emmagatzema de manera segura,
sí.
Clar, un cop per entendre's, és un gran forat a terra que té sistemes de canalització per les aigües pluvials de les escorrenties que es puguin generar. Clar, un cop aquest forat està ple, s'ha de tancar i s'ha de deixar en modo segur perquè aquests residus estaran períodes molt llargs de temps que encara seran tòxics, llavors s'han de controlar.
Perquè això, arribarà un moment que ha deixat de ser tòxic, això? Aquest tipus de residus d'amiant, arriba un moment que dius, bé, això ja no és tòxic o no, o és sempre ja tòxic?
Serà tòxic sempre perquè tindrà un contingut de metalls pesats, els components orgànics són components orgànics persistents que viuen i estan allà anys i anys i anys, o sigui, a nivell d'escala temporal d'un humà serà sempre tòxic.
És infinit, a nivell humà és infinit això.
Exacte, la nostra percepció sempre serà tòxic. Sí.
Llavors, aquesta qüestió, Joaquim, de plantar els arbres a sobre, és una bona solució, per exemple, doncs, verderitzar la zona?
Bueno, allà òbviament, sempre hi haurà problemes per cultivar. Seria recomanable no cultivar allà mai, perquè mai se sap el que pot en aquestes plantes poden captar, no? Llavors el que s'ha fet per neutralitzar la zona és ficar uns arbres, que òbviament els contaminants estaran a tanta profunditat que els arbres aquests no podran accedir-hi mai a aquests compostos tòxics, i almenys la zona quedarà verda. Ara si algú passa per allà a vista d'ocell, hi ha un gran forat, no? En vez de deixar un forat o deixar-hi una clapa de terra, almenys se renaturalitza perquè l'entorn almenys sigui més verd o més agradable a la vista.
Sí, això
però,
sí.
Clar, sota terra hi ha un problema, sí, que
per una bomba, que, però sobre la terra hi ha una bomba tòxica. Llavors, clar, que estàs parlant de la canalització d'aigües fluvials i pluvials i de més, no? Clar, quan això està tan a sota terra, què es fa perquè no sé si hi ha algun tipus de descomposició, que hi hagi una barreja, que pugui haver alguna fuga d'algun tipus de material, aquest forat s'ha impermeabilitza, per dir-ho d'alguna manera, per evitar que tot això se'n vagi o es barregi amb la terra normal?
Exacte. Tots aquests dipòsits de residus controlats estan impermeabilitzats. Hi ha una canalització d'aigües que nosaltres a simple vista no veiem, però per recollir totes les aigües que s'infiltren i poder-les tractar. Clar, avui en dia això es fa, però, clar, aquests residus tòxics seran tòxics molt de temps. Això s'ha de mantindre un cert control al llarg del temps, i al llarg del temps són segles. Llavors, per això, la generació d'aquest tipus de residus al final comportarà una inversió, almenys un control, durant molt de temps. I al final, en el futur, mai sabem, no?, el que pot passar. Per tant, en la qüestió de residus, el millor és no generar-los, no? Però clar, amb la societat que vivim, això és molt, molt complicat.
Molt, però molt complicat. Clar, a partir d'aquí, com un cop enterrat això, es controla d'alguna manera? O sigui, és a dir, es posa vigilància o es deixa allà abandonat i que tothom s'oblidi que allà hi ha un dipòsit, o no?
No, clar, això s'hauria de vigilar, s'hauria d'estar controlat, i s'hauria d'estar controlat de per vida. Recollir totes aquestes aigües, recollir tot aquest pluvial i vigilar que la impermeabilització d'aquest terreny no es trenqui, no? Perquè està clar, estem pensant, i no només a curt termini, 10, 20, 30, 50 anys després d'aquest dipòsit se clausuri, sinó a perpetuïtat, per dir-ho d'alguna manera, no? Això sí que s'hauria d'estar contemplat, i espero que així es faci.
Bé, la darrera pregunta que et faig, Joaquim, és conforme al perill per la societat, no? Per l'entorn, en aquest cas, que tocaria Castellolí i les zones que tocarien, doncs, aquest dipòsit. En aquest tipus de dipòsits, quin perill hi ha per la població? Suposo que mentre estigui controlat no hi ha cap perill, però no podem dir mai que hi ha un risc zero de tot això.
A veure, el risc zero mai existeix.
No existeix, correcte.
El nostre grup d'investigació porta molts anys controlant les possibles emissions de metalls pesats i de dioxines que es puguin escapar per el vent o per la mala, per una potent, clar, arriben molts camions amb tot aquest tipus de residus, i pot ser que sigui el vent pugui dispersar tots aquests contaminants. Portem molts anys, més de 20 anys, controlant aquest residu, i fins a dia d'avui no hem detectat que poblacions que no estan en l'influència d'aquest dipòsit i les poblacions al voltant estan en una situació similar. Per tant, no, de moment, l'impacte d'aquest dipòsit sobre les poblacions properes és nul.
D'acord.
No? I això, si no, s'ha de mantindre, perquè s'ha de continuar estudiant perquè així sigui, no? Quan ja s'hagi tancat, que no hi hagi cap fuga a través de les aigües subterrànies, etcètera, etcètera.
Doncs, senyor Joaquim Rovira, professor de la Universitat Rovira Virgili i toxicòleg, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vostès, gràcies.